A Catalunya Ràdio, Catalunya Vespre Esports.
Seran les 9 del vespre. Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Collet, ja us ho explicàvem ahir, continua treballant en una candidatura que els pròxims dies hauria de ser oficial. Encara no té decidit el 100% que es presenta a la presidència de l'Espanyol, però ja està tractant els eixos de la candidatura, per si tal com sembla acaba fent el pas de manera definitiva. Avui al Catalunya Vespre Esports us destapem alguns dels eixos d'aquest full de ruta de Collet, si és que accedeix a la presidència, que vaja, si es presenta, és perquè hi accedirà, perquè tindrà garantit el suport de Daniel Sánchez Llibre i de Ramon Condal. Alguns dels eixos són, bàsicament, dos. Reforçar la catalanitat del club i, entre cometes, vigilar el poder de Mauricio Pochettino a la parcel·la esportiva. Explica-m'ho bé,
sí,
això, a veure.
Sí, d'entrada, Joan Collet considera clau la readaptació del club a la nova realitat independentista catalanista. Vol fer un canvi d'imatge lent i gradual, millorar la imatge del club a Catalunya amb el consens de tots, deixar de ser un element, podríem dir que estrany. És un dels grans objectius que tindrà la candidatura de Joan Collet, un objectiu compartit per Daniel Sánchez Llibre, que, com sabeu, donarà tot el suport accionarial a Collet. L'Espanyol no es vol quedar enrere davant la nova realitat del país. El club, en el passat més recent, ha arribat a refusar propostes per lluir la senyera a la samarreta per por que la decisió no agradés un sector de l'afició. El club sempre ha defensat que no vol barrejar política i esport. Collet vol donar un missatge inequívoc de la indiscutible catalanitat de l'Espanyol.
Venint de Collet no sorprèn aquesta catalanitat, perquè Collet sempre s'ha significat clarament en el sector més catalanista de l'afició de l'Espanyol. Després n'hi ha d'altres que no ho tenen tan clar, però en tot cas és obvi que si encapçala ell, amb el suport de Daniel Sánchez Llibre, Ramon Condal, aquesta, diguem-ne, que és la faceta més catalanista de l'actual Consell d'Administració de l'Espanyol. L'altra cosa que deies és vigilar el poder de Pochettino. Això sí que se'n fa més sorprenent.
Sí, controlar més el vestidor del primer equip de l'Espanyol, no deixar tot el poder en mans de Mauricio Pochettino. Té clar Joan Collet que no es pot permetre que el tècnic tingui màniga ampla amb totes les decisions. Vol acabar amb el desgavell que hi ha en aquests moments a la ciutat esportiva de Sant Adrià. Pochettino, si segueix, tindrà poder, però no il·limitat. Tal com us vam explicar ahir a Catalunya Ràdio, Joan Collet encara dubta de si presentar-se a les eleccions, tot i que cada vegada n'està més convençut. Només farà aquest pas, això sí, si té el suport de la seva gent de confiança. La candidatura de Collet hi seran segur Rafa Entrena i Albert Garrofer. Seran, amb gairebé tota probabilitat, els únics consellers que seguiran respecte al Consell d'Administració dissolt la setmana passada. Collet pensa en Albert Amat com a màxim executiu del club, amb el suport d'un altre bon professional al seu costat. Amat és l'actual director financer, una mostra més que Collet es vol envoltar de gent de tota la seva confiança.
Per no tenir decidit presentar-se, Collet trobo que està fent molta feina, és a dir que, vaja, això de no tinc decidit presentar-me, home, si fas tota aquesta feina és perquè tens molt clar que et presentaràs i que tens el suport dels màxims accionistes i que, per tant, acabaràs sent el president de l'Espanyol. Però, vaja, sortirem de dubtes amb l'oficialitat en els pròxims dies, però ja hi podeu posar, diguem-ne, pujar de peus a tot plegat. 6 minuts i les 9 hem d'anar a Granollers. Perquè ja fa setmanes que sabem, de fet mesos, que sabem que la situació econòmica de l'embol Granollers no és gens bona. I avui la Junta Directiva ha fet una roda de premsa per informar, doncs, que el club entra en concurs de creditors. Senyor Josep Pujades, president de l'embol Granollers, bona tarda. Suposo que és una notícia que no li deu haver agradat gens donar, però també suposo que és l'única sortida que quedava.
Bé, no, efectivament, no. La notícia que no m'agradaria donar i que no hauria volgut dir és que el club té deutes. Aquesta és, que un hagi d'entrar en concurs de creditors és el que la llei preveu i és la conseqüència de l'altre, diguem-ne, no? Quan un club, diguem-ne, o una entitat, o una empresa, o una institució entra en una situació econòmicament tan delicada, doncs, òbviament, s'hi ha de fer-hi front, i s'hi ha de fer-hi front buscant terminis de pagament i condicions de pagament.
I l'objectiu, òbviament, és que aquesta situació sigui transitòria, no?, per tal de normalitzar les finances del club. L'exemple, per exemple, del Joventut de Badalona, que va entrar en concurs de creditors i que ja ha sortit.
Efectivament. És a dir, entrar en concurs de creditors vol dir que estàs en una situació econòmica delicada, sortir-la vol dir que has trobat el full de ruta per sortir-ne, no vol dir que n'hagi sortit de la situació, diguem-ne, econòmicament delicada que t'hi ha problemat. Vol dir que has trobat el full de ruta per sortir-ne i que has trobat acords suficients i majoritaris entre els creditors del club, en aquest cas que heu mencionat, del Joventut de Badalona, el nostre clar, el Club Balonmà de Granollers, doncs per poder sortir d'aquesta situació. I aquest és l'objectiu de l'entitat. Nosaltres hem explicat avui que allò que ens avala és que aquesta junta que va entrar a treballar a mitjans del mes de desembre de 2011, bé, en certa manera, del punt de vista econòmic, ha aconseguit passar d'una gestió anterior, de temporades anteriors, de perdre més de 500.000 d'euros l'any, quasi bé equilibrar els comptes. Bé, és una tendència bona i que hem de mirar de continuar i intentem fer-ho tan bé com sabem, òbviament.
Mm-hmm. Òbviament, els aficionats del Granollers i de qualsevol club que entra en aquesta situació delicada, la primera preocupació és la supervivència del club. Però després també, si el fet d'entrar en concurs de creditors pot tenir alguna mena d'incidència en l'apartat esportiu. Això ho intentaran evitar?
Bé, diguem que el que té incidència en l'apartat esportiu, i sí, per això volem dir que hi hagi recursos suficients per nodrir doncs, l'estructura esportiva, és que ha de ser del punt de vista d'anàlisi dels recursos dels quals disposes, no dels que no disposes. Sí. Un no es pot gastar allò que no té, no? I malauradament, diguem-ne, ara parlo òbviament en general, clubs esportius, empreses, institucions, durant un temps ho han fet. Han gastat més del que tenia i això, diguem-ne, s'ha finançat durant un temps d'una determinada manera, però això acaba tenint conseqüències i no s'hi posa remei. Llavors intentem posar-hi remei i intentarem, òbviament, que no tingui efectes en l'estructura esportiva de la CUP. Per altra banda, tota la bona feina que es fa a nivell de formació esportiva per part d'aquest club està salvaguardada d'aquesta decisió que ha pres la Junta Directiva, que afecta tan sols en el club i, per tant, afecta tan sols a l'estructura professional del club.
L'afició, la ciutat de Granollers, com s'ho ha agafat? Perquè aquestes són unes notícies que a vegades allò creen més alarma, segurament, de la que en realitat haurien de crear.
No, és normal. Jo entenc que aquestes normals generen, no sé si alarma, però sí preocupació. Nosaltres, a veure, el mes de juny ja vam explicar-ho abastament, a més, i no només ho vam explicar en els mitjans de comunicació, sinó que vam anar explicant per sectors, per empreses, col·laboradors, associats, i per tant aquesta notícia ja té una part d'explicació realitzada i aquests dies ho estem fent també, amb l'ànim de que la gent tingui informació directa.
I la gent ho va entenent, no?, quan se'ls explica la situació i el que implica i tot allò.
Diguem-ne que la situació econòmica era la que era, qui més que menys ho sabia. I que qui més que menys també sabia pues, que la Junta Directiva havia de fer front a aquesta situació i havia de prendre decisions, i això s'ha fet. També he de dir que nosaltres agraïm, i en la nota que hem publicat i que ho havíem explicat en els mitjans de comunicació en aquesta roda de premsa, agraïm el suport doncs, d'empreses, patrocinadors, institucions, associats, que estan al costat, diguem-ne, de les mesures que s'estan emprenent.
Doncs des d'aquí, des de Catalunya Ràdio, tot el suport al Balonmano Granollers, com diu vostè, perquè és una d'aquelles institucions històriques i que ens amoïna tots plegats saber que està en aquesta situació delicada, però vaja.
Moltes gràcies.
Que vagi bé i que tan aviat com sigui possible surtin d'aquesta situació i puguin normalitzar dins del que acaba les finances del club. Senyor Josep Pujades, president de l'Embol Granollers, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres i bona tarda.
Gairebé una mica més d'un minut per arribar a les 9 del vespre. David Ubach, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça de futbol sala va aconseguir la temporada passada guanyar l'únic títol que li quedava, que era la UEFA Futsal Cup, és l'equivalent de la Champions, a Lleida, a més al Barris Nord. Avui ha començat a defensar el títol. I, home, no sé si és que ells són molt forts o el rival era molt dolent.
Jo una mica, sí, tot, no? Les dues coses, sí, això ha estat força bufar i fent polles pels de Marc Carmona. 18-0 ha estat el resultat final.
Déu-n'hi-do, 18-0.
Sí. De fet, és la igualada de la màxima golejada d'aquesta competició en l'actual format. S'havia donat una vegada aquest resultat i avui els de Marc Carmona l'han igualat. Demà serà una altra història davant l'Aras de l'Azerbaidjan, un equip que ja va complicar molt la vida l'any passat en aquesta mateixa ronda, jugant-se al Palau Blaugrana amb empat a 2. I finalment classificació pel Barça.
Molt bé. Per cert, un altre Barça està jugant partit de la Sobal, el Barça d'handbol.
Minut 16 de la primera part, Villa de Aranda 5, Barça 8.
També amb avantatge blaugrana en aquest partit. Amb això ho deixem, les 9. Bona nit.